El Centre Excursionista presenta el programa Anem a la muntanya.
Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
A la muntanya!
Rebé, mainada i quitxalla! Caram, com es nota que sou de la generació X i que veieu Club Saber 3, eh? Hola, automàtic! Però vigileu, perquè ara vindrà l'Omega 0 i ens farà la pirula. Per què? Perquè ara hem de complicar una miqueta més el joc i ara ja no anem a la muntanya. Ara anirem d'excursió al riu, d'acord? Doncs vinga, anem d'excursió al riu tots! Jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
No, ho heu entès, no ho heu entès. Ara ja no anem a la muntanya. Ara anem d'excursió al riu, perquè dalt de la muntanya hi feia molta calor, i en canvi en el riu ens podrem banyar, i estarem fresquets, i farem xip-xap amb el flotador del Petitó, eh? I tirarem pedres i veiem quina rebota més vegades damunt l'aigua. Doncs vinga, som-hi, recordeu, el riu, no la muntanya. Jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, jo vaig d'excursió al riu, on te vaig?
A la muntanya!
Nanos, no, que surt de l'ossos i mordegassos. Però bueno, és igual. Bé, el que farem serà tindre un amic que es diu Ramon, i com que no hi ha ningú que de nombre propi o singular estigui muntanya, de segur que us sonarà d'allò més incoherent, d'acord? Doncs vinga, a veiem si ho feu bé, i ara el nostre amic es diu Ramon, ni al riu ni a la muntanya. Jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon, jo tinc un amic que es diu Ramon. Com es diu el meu amic? Nanos, no, hosti, per l'amor de Déu, m'esteu esbarlant el joc per tot arreu, eh? Tant que m'ha costat preparar aquest joc de nit i ara no em donarà ni el títol de monitor. Ai, clar que no m'estranya si esteu fets una colla de feixistes. Jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, jo vaig a la muntanya, on te vaig?
Molt bona nit i benvinguts un dilluns més, quan són les 10 i 2 minuts, a l'Anem a la muntanya. Un programa que avui estem contents perquè ha plogut i la muntanya també està contenta i feia falta. I nosaltres també, doncs, estem
contents. I pel cap de setmana, pel diumenge, eh? El diumenge també
s'ha tret
contents.
La pols del bosc.
Sí, també sí. Estem contents del diumenge. Els resultats són molt bons, o bastant bons, i val la pena explicar-ho i dir-ho, eh? Perquè, vaja, i a més, jo estic segur que votarem el 9 de novembre. O sigui, que quedi constància que...
Jo avui m'agrada sentir moltes tertúlies i això, i m'he quedat amb una que és el que dius tu, que està molt bé, però que no n'hi ha prou, perquè només va votar el 46%,
sí,
em sembla.
Sí, aquests estan mal.
I va votar, en teoria, dic entre cometes, perquè la veritat, ben què passa, en teoria pel dret a decidir un 60% d'aquest 47%.
Sí.
Vull dir, no n'hi ha prou, eh?
No n'hi ha prou, però veja, el dia que es fes el referèndum tampoc votaria tothom, eh? O sigui
però jo crec que més del 45% segur, eh? Votaria...
Bueno, sí, pot ser que voti el 60% o el 70%.
Sí, jo crec que segur.
Sí, pot ser, però bueno, vull dir, dels que s'han quedat a casa, doncs, com que no era pel referèndum, doncs...
No,
per mi que va bé.
La gent s'ha d'acabar d'adonar compte de el que necessitem.
Sí, sí. Jo crec que la gent es comença a moure i...
I tant, que ja fa temps, però vaja... Sí. I això anirà molt bé perquè acabarà de decidir alguns que estan dubtosos.
Jo hi vaig ficar al Twitter i al Facebook... Ara sí que ningú ja pot mirar a Mata Cantó, perquè encara avui el PP i el PSOE van mirant i dient, bueno, que aquí no passa nada. I,
home, és igual, que vagin.
És evident que aquí passa algú.
No els hi fotrem gaire cas. Almenys no els hi foto gaire.
Molt bé, doncs després d'aquesta petita introducció política, perquè és un tema que interessa els homes.
Està calent,
i més calent que serà els pròxims dies i sobretot mesos. Anem pel programa d'avui, com dèiem, estem contents perquè ha pogut força i també estem contents perquè estarem amb tots vosaltres i sabem que no canviareu de dial i que estareu aquí a escoltar-nos fins a les 11 de nit. Esperem que tingueu una molt bona companyia i que, com deia, no us desconnecteu del 107.2 de l'FM o d'internet o cuinenca.cat per tot el món, que ens podeu escoltar des de qualsevol racó del planeta. I avui tenim a tota la família aquí, més el Toni, que encara el tenim de...
Sí, sí.
Per Escòcia, que
està per Escòcia.
Va analitzant també tot el que passa per allà dalt, sí. I que algun ja tornarà. I a part d'això, les seccions habituals del programa, i entrevistarem a David Palmada, que és un escalador, que el tindrem més o menys cap allà a dos, entre les 10 i 25 i els quarts d'11, com sempre, entrevistarem a David Palmada. Però primer començarem per l'editorial, Avui, Joan, avui de què va l'editorial?
Avui parlarem, és un article de, que l'he tret del Vèrtex, de la revista Vèrtex, aquesta revista de muntanya, de l'Enric Faura, i que parla de la inutilitat de la muntanya.
Molt bé.
Sí, que...
molt bé, molt bé.
L'inútil que és anar a la muntanya, en definitiva, no? Que no, en definitiva, no, vas allà, camines i sembla una mica tonto, però bueno, ell explica que val la pena.
Perfecte, doncs. Si us plau, bona nit també, Josep, des de la Peixera, bona nit.
Bona nit a tothom.
A l'editorial, si us plau, la cançó de l'editorial.
Doncs sí, l'article de l'Enric Faura diu La inutilitat de la muntanya. 1961. Lionel Terray, en el cel de la seva carrera alpinística, publica un llibre cabdal, Els conqueridors de l'inútil. És la seva autobiografia muntanyenca on relata amb senzillesa les seves grans ascensions als Alps i a l'Himàlaia. Repetidament, el text esdevé un clàssic per allò que es traspua. Un cant als valors pregons i essencials del gran alpinisme i un lliurament vital total a l'inútil, la muntanya. 2013. Nuzio Ordine, professor universitari italià, al qual se li coneix, no se li coneix cap afició a la muntanya, publica un pamflet de títol clar i contundent. La utilitat de l'inútil. Enfront de les veus que defensen només els sabers que produeixen beneficis, cal reivindicar tots els sabers que són valuosos per ser, al marge de tota finalitat utilitarista. Els sabers de la naturalesa gratuïta i desinteressada, aparentment inútils, sense cap vincle pràctic ni comercial, són fonamentals en el conreu de l'ànima i en el desenvolupament civil i cultural de la humanitat. La filosofia, l'art, la música, la poesia, la saviesa. Per Ordine, allò aparentment inútil però fonamental és el que ens fa millors i ens construeix com a persones. Defensa conceptes com la dignitat hominis, el saber, l'amor i la veritat. Però mentre avança en la lectura, allí on Ordine parla de literatura, filosofia, música o art, o un muntanyenc li respon constantment la paraula muntanya i retorna el nom de Terray. Pot ser que la pràctica de la muntanya, de l'escalada, de l'alpinisme, de l'esquí, sigui una de les activitats humanes més inútils i nobles que hi ha? Per quants muntanyencs la inutilitat de la seva passió és essencial en la seva dignitat hominis? Per quants homes i dones la muntanya és allò que els fa com a persones? Per quants muntanyencs allò que és important, veritable i essencialment definitiu és la contemplació d'una posta de sol o d'una gran muntanya? La superació elegant d'un sostre o un diedre, l'escalada d'una gran paret, progressar per una cresta, negociar amb el gel en una cascada, traçar en una pala nevada, caminar per un bosc tardorenc. Cal reivindicar això? Ens temem que sí. Cal continuar reivindicant-ho com sempre, davant una societat utilitarista que li costa acceptar unes activitats que percep com a inútils i temeràries. Però avui cal reivindicar-ho també internament dins el col·lectiu, on sembla que només sigui important, útil, allò que té un retorn immediat i valorable. Curses i competicions contra el crono, activitats on els participants es mesuren per milers, propostes de tecnologia intrusiva, promoció que genera ingressos, màrqueting que es pot vendre, esportivitat únicament comercial, etc. La inutilitat és essencial d'una bona ascensió, d'una escalada arriscada, d'una expedició incerta, d'una travessa sense cap objectiu més que estar a la muntanya, d'un bivac, de la contemplació d'una posta de sol, és inútil a ulls de determinats muntanyencs i dels seus organismes? Avui cal reivindicar els valors inútils del risc, l'esforç, la superació, la contemplació, la bellesa, l'amistat, la solitud, la llibertat d'accés als espais naturals, la inaprescindible bellesa de la natura, de la muntanya, i no oblidar mai les paraules del gran Comici. L'escalada és útil com a treball, bella com a art i noble com la fe. I fins aquí l'editorial d'avui. I la frase del dia que mencionarem avui diu: quan necessitis imperiosament tenir companyia, retira't dintre de tu mateix. Epicuro.
Moltes gràcies, Joan, per l'editorial i per la frase.
La frase aquesta és una de les que m'ha deixat el Toni, eh? Té una colla escrites aquí i vaig seleccionant alguna.
Molt bé, la setmana que ve més editorial, que hauràs fet el Toni encara, la setmana que ve, i tornarem. Moltes gràcies, Joan. I anem ja amb la colla del dimecres, on anem d'excursió aquesta setmana, Josep.
Avui n'explicarem una de les va fer a finals de febrer, i que tornem a fer una recatada per la Molina.
Molt bé.
Aquesta vegada per un altre cantó.
Molt bé, doncs anem cap a la Molina, si us plau.
Colla dels dimecres, amb les redaccions de Josep Mumbrú.
Bona nit, gent de la muntanya. A la colla del dimecres, com sempre, una setmana més al costat vostre per explicar-vos una sortida que es va fer a finals de febrer. Es tracta de la segona recatada que hem fet pels voltants de la Molina. Aquesta vegada ha sigut des de la Collada de Toses fins al cim de Coma Morera. La sortida es fa en direcció a la Collada per la Nacional 260. La Collada és un port de muntanya situat entre les comarques catalanes del Ripollès i la Baixa Cerdanya, a les comarques gironines. La seva altitud és de 1.800 metres sobre el nivell del mar i en un pas que es troba enmig de la serra de Cadí-Moixeró i les elevades muntanyes de la Vall de Núria. Aparquem, doncs, al costat de la carretera, davant mateix de l'hotel-restaurant de la Collada. A pocs metres d'aquí, calcem les raquetes per iniciar una caminada que va pel darrere dels edificis. És una pista que s'introdueix al bosc. La neu ja cobreix amb bon gruix el camí. El paisatge amb la neu resplendeix al 100%. A primera hora, el dia, es va presentar el cel encapotat, però mica en mica el sol va anar agafant forces i es va deleitar amb excel·lència. Aquestes sortides són per disfrutar de la natura. Anem ascendint per la pista i trobant algunes marques a seguir. Primer passem pel Pla de l'Agofi i arribar al Pla de la Bassa. Ara el paisatge s'obre totalment i anem obrint camí per damunt del mantell de la neu. Travessem grans planells i petits cimals amb pins i arbres esclarissats. Comencem a agafar altitud fins a arribar al Coll de Maians. Aquí ens desviem uns metres per fer una parada davant de la Creu de Maians. Retornem al camí seguint les petjades fetes a la neu per altres excursionistes. De nou amb ascens i amb una mica pesat de caminar perquè la neu duia molta humitat. Ens dirigim cap a la part més alta del nostre recorregut. És el cim del Coma Morera a 2.208 metres d'altitud. És un cim arrodonit enmig d'una gran planúria. Fem parada i a la foto de costum. Seguim uns metres endavant per veure els nostres peus, tota la Cerdanya i les grans vistes del Pirineu tot nevat. Impressionant. Després d'un passeig per aquestes grans planúries, retornem al mateix camí d'anada i donem per acabada aquesta sortida tan panoràmica. Un cop arribats a l'aparcament, recollim els vehicles per baixar fins al poble de la Molina, ja que teníem reserva feta al xalet refugi de la UEC amb el nostre amic en Marçal Rocías, persona que regenta aquest refugi. Un dinar acceptable ens va fer i amb bona animació vàrem arribar al cafetó. La fotografia de conjunt no hi va faltar i a la sortida ens vàrem despedir d'en Marçal per desitjar-li una agradable aventura en la seva marxa als països nòrdics, on participarà en una cursa de trineus amb els seus gossos en un recorregut de 1.000 metres, de 1.000 quilòmetres. Ha estat un recorregut de 10 quilòmetres 370, un temps de caminar de 4 hores, un temps total de 5 hores 10, amb un ascens acumulat de 535 metres i una bona participació de 8 membres de la nostra colla. En Joan Font, en Miquel Ramos, en Miquel Serra, en Ferran Echeverria, en Jordi Ponti, en Josep Valls, la Teresa Flaquer i un servidor, en Josep Montbrú. Gent de la muntanya, fins a la propera setmana.
Moltes gràcies, Josep, per l'excursió.
Escolta, perdona, sí, sí. A mi em sembla recordar que en aquesta excursió va fer bastant de vent, fotia bastant de vent i costava d'estar-se a dalt del Coma Morera, costava una mica d'estar-s'hi pel vent que feia, que molestava.
Sí, hi ha fotografies que tenim, anem tapats, que gairebé no ens coneixem.
Sí, sí, anava bé per les fotografies, precisament perquè et permetia fer fotografies amb molta visibilitat, però de cara a estar-s'hi allà, doncs la veritat és que no era massa.
Són planúries que venta bastant.
Molt bé, moltes gràcies per l'excursió de la Colla Dimecres. La setmana que ve, més Colla
Dimecres. Una de nova.
I ara ja passem a les llegendes. Joan, avui quina llegenda?
Bé, doncs avui no farem una llegenda, sinó que explicarem una història real, una història que succeïa... Jo diria que hauria ser cap a mitjans o sigui, el canvi de segle del 19 al 20.
1870 i pico, em sembla, o 90 i pico.
Sí, cap als començaments del segle passat, sí. Així, no? que era la història d'un correu, el correu de Tavertet. Que
és, molt bé.
I ara ho comentarem.
Molt bé, perfecte. Doncs Josep, si us plau, la música d'agendes.
Que explica l'estat.
Molt bé, doncs parlarem del vell correu de Tavertet, l'home que més va caminar. En Josep Besols i Ambrós, el vell correu de Tavertet, vivia a l'última casa del carrer de baix de Tavertet. Just començar el dia, sortia de casa seva i, atrevessant el poble, prenia el camí de la vall. Però Poc després de passar pel davant de Novelles i un xic més amunt per aquella palanca que hi ha entrant al sot del Gorgàs, feia drecera fins a dalt a la carena, travessant-la per allà a l'indret de la Creu de Menages. Ja a dalt del pla i deixant a la dreta el camí del Pla d'Ardura, s'endinsava tot vorejant els camps fins al Mas del Cos. Sota mateix del mas i per un corriol, avui molt embrossat, baixava fins a travessar el torrent de Balà. D'allà, i remuntant un xic al pendent, anava fent dreceres fins a trobar el camí ral, cosa que feia un tros abans del Puig de Ses Pedres. Sense deixar aquest antic camí i després de passar pel batús Pont de les Gorgues, arribava a l'Esquirol. A Can Melitó, del carrer Major, hi havia en aquella època l'estafeta de correus. Allà, en Josep Besols es feia càrrec de la correspondència que li havia dut amb cotxe un home del carrer Nou de Vic. En tota la posta, dins la grossa cartera, amb els encàrrecs apuntats, i si feia el cas amb algun medicament que li havien encarregat el dia abans, començava a fer la seva ruta oficial. Després de repartir tot el correu de l'Esquirol, prenia de nou l'antic camí ral, per no deixar-lo ja fins a Can Toni Gros. Un cop repartida la correspondència i després de fer-se càrrec del que allà li esperava, s'arribava fins al Mas de les Planes. Fem una petita pausa musical i continuem. Des de les Planes i seguint pràcticament l'actual carretera i després de passar per la Collada anava al Bac. Allà deixant el camí ral, prop on hi ha la vella soca de la Mare de Déu del Roure i tot passant per davant de l'esglesiola de Sant Llorenç, anava fins a les Viles, des d'on Pradell avall anava a cercar la riera per fer-hi una parada de repòs. Després del recés i atravessant el torrent de Reniu, pujava a dalt a Pruit, a la rectoria i deixava la correspondència, ja que al no haver-hi un nucli del poble, les cases estan molt escampades per tota la zona i era també per això que la gent deixava a la rectoria el que necessitava enviar. Baixava de Pruit pel camí vell, després atravessava el torrent de Pinós, prop de l'actual pont de Roca Lliçans. Pujava per la Solana del Corriol i atravessant la carretera d'Olot arribava a la gran mansió del Corriol. D'aquí a Rupit ja era tot baixada, fins al coll del castell. Després, carrer del Fossar avall i per fi a la plaça de Rupit. Després de donar i agafar correspondència del dia, si anava bé del temps, entrava a casa de l'Antònia, la germana de la seva dona. Aquella vivia allà mateix a la plaça i estava casada amb un Joan Viguer de Cal Sabater Vell. Ja ben tard, i a l'hivern fins i tot ja fosc, sortia de Rupit i passant pel Soler i després pels Felips pujava fins a Rajols. D'allà, en camí quasi planer pel Pla Boixer, només li faltava passar per la masia de l'Avenc per arribar a casa seva de Tavertet. La major part dels dies arribava al capvespre. Una llanterna plegable de capsa de zenc, avui tot una joia, i el petit gas li eren els fidels companys, en la foscor del camí de ronda des dels porosos cingles de l'Avenc. Ara és quan cal pensar que en el moment que aquell home traspassava el pedrís de l'entrada de casa seva, havia fet una caminada d'una mitjana de 28 quilòmetres, segons les èpoques. Recorregut que es converteix en un veritable rècord, si es té en compte que el feu diàriament, excepció d'alguns diumenges i de les festes de Pasqua i Nadal, i tot durant més de 27 anys. No és pas gens difícil calcular que en Josep Besols i en Bros, el vell correu de Tavertet, tot caminant per Collsacabra al llarg de tants anys, va caminar tant com si hagués donat més de 5 voltes al món. En fi, aquesta és la petita història d'un home simple allà en un poble perdut i que avui, al cap de tants anys, la gent encara recorda. Doncs fins aquí l'explicació del vell correu de Tavertet.
Déu-n'hi-do.
És fort, eh?
Una bella història.
28 quilòmetres cada dia... Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do. Molt bé, moltes gràcies per la llegenda. I ara ja passarem a l'entrevista central del programa. Música, sisplau.
L'entrevista de la setmana.
I com dèiem, ja tenim a David Palmar al telèfon, però abans de començar l'entrevista, com sempre, Miquel, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Tot bé?
Sí, sí, sí.
Doncs el Miquel ens farà una introducció del personatge que entrevistem avui.
Doncs bé, avui entrevistem a David Palmar, conegut com el Pelut. El David va néixer a Manresa l'any 73, és mecànic de motos de carreres, sempre en actiu i amb els pilots més importants de cada disciplina. Actualment, amb 16 ral·lis de car a les seves espatlles, infinitat de mundials d'enduro i campionats d'Espanya de les disciplines de motocross, supermotor i enduro. Ambaixador de la marca Fixi, dissenyant material i distribuint els seus productes per tot l'estat. Però el que avui ens ocupa és la seva gran passió, l'escalada de grans prets juntament amb l'escalada artificial extrema. Bona nit, David.
Bona nit.
Oi que estàs animat, David?
Oi tant, sempre. Escoltem, eh? Penes i desgràcies proutes, ja n'hi ha proutes, eh?
Sí, oi tant que sí.
Home.
Ja venen soles, oi?
Oi tant, que venen soles.
Bé, doncs anirem per començar. Com et vas iniciar en el món de l'escalada?
Escolta'm una cosa, et veig una mica tens, eh? Abans de començar l'entrevista, et veig una mica així, molt bastant tens, eh? Relaxa't una mica, eh? Relaxa't i respira, eh?
Escolta'm, David, escolta'm,
Sóc bastant novato amb el tema.
Que me l'estàs a d'allòs massa, eh? Escolta'm.
Oh, ja, mira, no l'estic veient, no l'estic veient la cara, però la veig una mica vermella, eh? Ja? Relaxa't, eh? Relaxa't. Tu, pregunta'm així amb soltura, sense por.
Va, tornem-hi. Intentaré. Bona nit, David, com et vas iniciar en el món de l'escalada?
A veure, això m'agrada que em facis aquesta pregunta, home, no ho hagués pensat mai. Doncs pues mira, fa molts anys ja, molts anys perquè sóc vell, ja has vist, m'has descobert l'edat i ara tots els fans ja ha caigut un mito. Tu.
Va, que ets una criatura.
Sí, una criatura flor de vida. Doncs res, mira, va ser molt fàcil. Sempre m'ha agradat la muntanya perquè sóc un tio que he tingut les idees bastant clares ja des de petit, del que m'agradava i del que no m'agradava. I, pues, per sort, és una cosa que li tinc que estar agraït a mi mare, sempre, que em va apuntar amb un MIJAC. MIJAC vol dir Moviment Infantil i Juvenil d'Acció Catòlica. Saps què vull dir? És fort, eh? I jo no volia anar de cap de les maneres, perquè aquells llocs pensava que era rotllo sectari. I m'hi va apuntar. I allà, pues, hi havia una colla de monitors, els quals els he agraït tota la meva vida, que eren tots muntanyers de l'època, saps? Motxilla alta, cordes blaves i vermelles, les botes, les cletes rígides... I allà va començar tot, o sigui, una tirolina, un pont de mico, la passió, les pedres, tal, i fins ara. I allà, doncs mira, va ser el meu primer contacte amb la muntanya. Tot i que ja m'agradava d'abans, però allà va ser l'inici de tot.
Va ser l'inici en el món de la muntanya, però en el de l'escalada, quan va ser?
És que més o menys és el mateix. Comences a anar a la muntanya, doncs que t'agrada el tema de cordes i ferros, fins que tens l'oportunitat de conèixer algú que realment et treu a fora. I això doncs, hauria de ser, no ho sé, jo ho sé, poder als 12 anys o així. Comences a conèixer gent del mundillo, et porten una miqueta a escalar, fins que llavors vaig conèixer el meu segon pare putatiu, que va ser el senyor Enric Poblet, el cel sigui, pobret, que va ser on em va començar a iniciar amb l'escalada de veritat a Montserrat, que és on he passat la meva part de la història meva d'escalada, no? Montserrat. Concretament a la cara nord, amb el senyor Enric Poblet.
Mm-hmm. Tinc entès que el que més et motiva és l'obertura de nous itineraris i noves vies, tant a nivell nacional com internacional, i que sempre que la feina t'ho permet, t'escapes per poder-ho realitzar. És possible poder-ho compaginar tota la vegada?
Home, és difícil. Si tens una feina molt obligada, doncs el tipus d'escalada que practico jo necessita molt de temps, no? Perquè és, bueno, doncs, romandre bastants dies penjat en una paret, i clar, les feines normals, doncs, he estat molts anys sent un escalador de cap de setmana, diguéssim, no? Sí. Ara, per qüestions de feina, em puc combinar una miqueta més i puc sortir més a fora. Jo crec que tots els escaladors, el que més ens agrada és poder crear els seus sigui, portar a terme les teves visions. No vas amb una paret i dius, ostres, m'agradaria pujar per aquesta línia d'aquí. Doncs poder-hi pujar, tenir el nivell i les ganes, la motivació, el temps, tot el que fa falta per fer això i després portar-ho a terme, doncs és una de les coses que omple més com a escalador, no? O sigui, marcar els seus propis camins. També està bé seguir els que fan els demés, però per marcar els teus, doncs, és una cosa que omple molt més, no?
I escales en companyia o ets més aviat un escalador solitari?
No, home, no, boig, on vols anar sol al món? Aquesta gent que escalen sols són tot gent rara, que no ho veus.
Home, n'hem entrevistat algun que sí que era bastant solitari.
I era raro, no era raro?
Bueno, ara aquí no ho direm.
Mulla't, va, mulla't.
No, que igual, no. Igual ens escolta i llavors...
No, segur. No, no. Mira, que quedi molt clar que és la màxima aspiració, el màxim respecte i el... com dir-t'ho? La gent que es caven sols, efectivitat de muntanya, és un altre nivell, és una altra lliga, vale? És gent que estan molt centrats i saben molt bé el que fan. I, bueno, tenen aquest misticisme, o ells sabran per què ho fan, cosa que jo he anat alguna vegada sol, però a mi no m'omple. A mi realment el que m'omple és compartir les meves aventures i les meves escalades amb els meus amics, que per això estem aquí, no? O sigui, respecto i trobo molt bé que t'agradi anar sol pel compromís, pel que tu vulguis, però jo sóc feliç compartint-ho amb altra gent, no? I moltes vegades, perquè tots els escaladors busquem el nostre microsegon, que és quan arribes a dalt i tens, res, aquell segon, que és res, és molt poca cosa, i dius, bueno, porto 3 dies o 4 dies o 10 dies per pujar aquí dalt i ja està, no? Doncs això és el que t'omple. Doncs a mi, a part d'aquest microsegon, el que m'omple és veure la cara de felicitat de l'altra persona que està compartint l'aventura amb mi, no? Perquè ho dic, podem compartir les aventures, però les sensacions, cadascú té les seves, cadascú la sent d'una manera que... Bueno, pues jo el podré compartir i ser feliç perquè hem fet una activitat tu i jo junts, però aquell microsegon és meu i això és egoisme pur. A veure, llavors, bueno, pues jo necessito anar amb algú per passar-m'ho bé. Sol és, no sé, és molt més avorrit. Saps? A més, no puc ficar-me amb ningú, no pots insultar ningú, no li pots posar la culpa a ningú, tota la culpa és teva. Saps? D'aquesta manera sempre la culpa és de l'altre. Tio, no has agafat això? Macho, t'has deixat el paper de cagar, no fotis, tio. Saps? De l'altra manera, hòstia, tio, mira que ets burro, t'has deixat el paper de cagar, doncs no li pots dir a ningú. És una putada.
Bueno, escolta, David, aviam si m'expliques una cosa. Per què pelut? O portes barba...
Ah!
O portes
una...
O portes una bona barba o no t'afaites?
No, mira, això ve del món de la moto. Això és un apodo que em va posar el meu mestre, també el Cel Sigui. Gràcies, Macaone, tots els bons no hi són. Fa molts anys, quan vaig començar a treballar, que tenia 15 anyets, doncs el típic, no? Portes el cabell llarg, eres hippie, rebelde, ¿sabes? Les malles de colores, los años 80 hicieron mucho daño. I, bueno, pues, a carinyosament em va començar a dir tu, peludo asqueroso por aquí, tu, peludo asqueroso por allà,
i ha quedat
peludo, 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 i peludo es va quedar.
Però t'agrada?
Sí, bueno, ja és una cosa que és carinyosa, no?
Ja, perquè surts al vèrtex, surts a revistes, i bueno, David Palmada, pelut.
Però fixa't una cosa, no hi ha manera que em treguin el Playboy, mira que envio currículums allò si no em volen treure el Playboy, tu. No hi ha revistes de muntanya. Jo vull sortir en muntanya d'aquests ben xulos i no em deixen, tu. Tu la talla.
Jo també volia que vinguessis aquí en directe i no has vingut.
Ja vindré. Vindré. Sóc un home de paraula, m'agrada complir les coses.
Va, la piança és
avui està molt complicat. Si no estaria aquí, estaria mirant la cara d'aquest soci d'aquí, jo l'estaria portant més encara.
No, escolta, m'està molt tranquil, eh? I de vermell res, eh?
Bé, m'agrada.
Va, de moment ja ve per telèfon, que encara que el dia que vingui encara em quedaré. Deixa que em tornaré vermell.
No, vas bé, de moment vas bé. Va.
Tinc entès que ets un visionari en la teva disciplina i un gran comunicador de la teva manera d'entendre l'escalada pel sol fet de transmetre una modalitat tan poc coneguda com és l'artificial. Així doncs, et consideres una persona que ha fet mans i mànigues per poder donar a conèixer l'escalada artificial?
No, però... Però sí que és veritat que sóc una persona que m'agrada comunicar i m'agrada compartir. Igual que comparteixo les meves escalades, m'agrada... transmetre la meva passió, que és la que realment em fa feliç, amb altra gent que a vegades tenen desconeixement o no saben. Llavors, un visionari no, però la diferència és que l'artificial és una disciplina molt pesada, molt lenta, ¿vale? I la gent a vegades es mou per modes. Llavors, en el meu cas, a vegades sí que m'ho pregunto, hòstia, pelut, realment, igual estàs malalt del cap, tio, perquè fa tants anys que fas el mateix que poder sí que realment és una passió el teu, no? I això m'ho pregunto moltes vegades, perquè la gent que fa artifo, ho diem nosaltres, o artificial, ho proven, està bé, és una disciplina que t'obre molts camps, doncs perquè a vegades amb una escalada normal et pot treure d'un apur, no? Sàpiguer posar un clau, sàpiguer com passar un pas que hi ha una xapa trencada. Si tens una mica de tècnica artificial, et pot treure de l'apur. Per això va bé. Però a part de tot això, el meu és una passió, llavors m'agrada transmetre-ho, perquè hi ha molt poca gent que faci aquesta disciplina. Escalar, si t'hi fixes, molta gent escala, perquè tothom està de moda. Ah, jo escalo. Ah, molt bé, escales. I què fas? Sí, m'he petat amb un rocòdrom. Ah, vale. I què fas? Vas a la muntanya? No, vaig al rocòdrom, doncs escalo. Bueno, però és que l'escalada va més enllà. I de dintre les disciplines n'hi ha una que és l'escalada artificial no tan coneguda. Llavors, un visionari no em considero, però un comunicador sí. Perquè m'agrada. M'agrada organitzar cursos, m'agrada organitzar mogudes, sempre relacionades amb el que és l'escalada artificial. I te'n dones compte que quan fas una cosa d'aquestes, doncs serà pel que tu vulguis, doncs perquè surts a les revistes o perquè no surtis, és igual. Veus que té tibada i que s'ajunten 100 persones. I 100 persones en aquesta disciplina són moltes persones. I a més, doncs que hi ha gent motivada, gent amb ganes d'aprendre, i això m'omple com a persona i com a escalador. De veure que el que tu fas serveix per a altra gent. Que volen saber, no saben on anar, i tu els hi aportes alguna cosa. Pues llavors això a mi m'omple. Un visionari no, perquè un visionari va ser l'Einstein, que va quedar tantes coses, saps? Ai, anava a dir l'Einstein, volia dir l'Edison, que va inventar la bombeta, això sí que és un visionari. Però jo no sóc un visionari, jo simplement sóc un terrenal més i m'agrada compartir la meva activitat amb qui m'ho demani, simplement.
Perfecte. En la teva llarga trajectòria esportiva hi podem trobar escalades d'allò més extremes, d'alta dificultat tècnica, com pot ser l'obertura d'un nou itinerari al desert de Utah, entre moltes altres que si les anomenéssim no acabaríem ni demà. Quan et decideixes a obrir vies tan complicades i tan extremes, què en pensa la teva família abans de que hi vagis? Perquè bueno, no sé, els més propers suposo que deuen patir quan et deuen sentir anar a realitzar alguna cosa.
És molt fàcil, sempre els tens que dir el mateix. Què, nen, on vas aquest cap de setmana? A la platja, mare, a la platja. Ah, molt bé, molt bé. Ja se crema, nen, no et cremis. Ja. No, mare, tranquil·la, no pateixis, que no vaig a la platja. I llavors ja no pateixes, saps? Mira, això és molt fàcil d'entendre. Tu et lleves algun dia al matí i estàs molt motivat i tens moltes ganes de fer coses. Sí. I en altres dies que et lleves i tens la moral molt baixa. Amb l'escalada passa el mateix. Per anar a fer segons quin tipus d'escalades has d'estar molt motivat i preparat, o sigui, al nivell físic no tant, perquè l'escalada que practiquem és més psicològica que física, però el que és més important és la motivació, o sigui, a dintre de la motxilla has de posar tot el material necessari i molta motivació, i és una escalada que prepares amb molt temps, no és que et lleves un dia i dius demà vaig a fer, no sé, la via més difícil del món, no, o sigui, jo quan a dins meu creix un projecte, dir, ostres, m'agradaria fer allò, o m'agradaria fer aquella via que és molt difícil, la vas preparant cada dia. Te'n vas a dormir i somies amb aquella via. Et despertes i et despertes somiant amb aquella via. Estàs treballant i quan deixes de concentrar-te en la feina, perquè si no et concentres en la feina et despediran, aquell microsegon que tens per despejar-te, penses en aquella via. Saps? Quan arribes a fer aquella via, és com si ja l'haguessis fet, o sigui, és tan propera, que estàs tan segur que triomfaràs, que és la manera de fer-ho. I no te'n dones compte que allò realment el que estàs fent és molt difícil. És una manera d'autoenganyar-te i preparar-te a dir, tio, sóc el puto amo i puc fer-ho. M'entens? Sí. Llavors és proper. És l'única manera que hi ha de triomfar amb una cosa d'aquestes. Perquè si no, si tu llegeixes en una revista la via més difícil del món, caigudes potencials de 30 metres, possibilitats de que s'arrenqui la reunió i es mati tota la gent que ja ha escalat la via. Tu ja aniries a fer això?
No.
Clar, és que ni tu ni ningú veus, tio, això és de bojos. Però en canvi, tu planteges d'una altra manera. Dius, hòstia, allò serà l'hòstia, ha de ser superguapo. No ho fa ni Déu, tio, ha de ser la polla, tio. Saps? I vas pensant, jo ho puc fer, ho haig de fer, necessito fer-ho. Tot el que pot passar, que et matis, bueno, doncs llavors tinc que buscar una persona que assumeixi el mateix risc que puc assumir jo amb aquesta escalada. No enganyar ningú, no es tracta d'enganyar ningú. Ja. Es tracta de que la persona que vingui amb mi estigui conscienciada del que anem a fer. O sigui, hi ha escalades que li anomenem de love climbing, que són escalades placenteres en pareja o entre amigos, i hi ha escalades d'extrema dificultat. A mi no m'agrada anomenar-les així, perquè extrema dificultat, em recorda amb el meu amic Calleja, esto es extrema la muerte, me mato, me muero, i no és així, saps? Nosaltres anem a fer alguna cosa doncs, una mica més difícil de lo normal, saps? Sí. La gent avui en dia es mou molt pel grau, per la graduació, i tu què grado haces? I tu què haces? I a mi m'agrada dir, aquella via és més fàcil que l'altra, però més difícil que aquella, saps? I llavors la situes. Però la gent es mou molt per graus, i hòstia, tio, és que este tio hace a 6. No, tio, simplement escalo, simplement hi ha una torre al desert que m'agrada, doncs vaig a pujar-la, i si després és més difícil l'altra, doncs perfecte. I si un senyor proposa una via que és la més escalada del món, i és la disciplina que practico jo, doncs collons, jo la vull anar a fer per veure el què, no? Per comparar, però no per dir ni què és ni què he fet, no, simplement perquè és la disciplina que m'agrada. Mm. I llavors necessito anar-hi. Però... L'important és no dir-li la teva mare, això és important.
Ja... Però no, no segur que alguna vegada t'ha passat pel cap que podia ser l'última via que feies, segons la dificultat?
Bueno, he tingut
no,
una crisi...
No, amb ell no. No, amb ell no, perquè si va a la platja com vols que li passi algú? Sí.
Tothom té els seus fantasmes, tothom té les seves pors i les seves coses, no? Clar. Jo, si t'haig de ser sincer, por per mi no en tinc, no en tinc. O sigui, jo sempre que vaig a escalar prefereixo que si ha de passar alguna cosa, em passi a mi, que la persona que ve amb mi, no en tinc. Perquè sí, perquè és jo no puc viure sapiguent que ha passat una desgràcia, o sigui, prefereixo que em passi a mi i ja està, com que m'ha passat a mi no li importa a ningú més, no?
Pateixes pels altres.
La putada és per l'altre. Sí. La putada és per l'altre, això se n'hi diu ser egoista. O sigui, ser egoista seria dir, oi, si hi ha d'haver una pedra que li toqui al meu company, doncs no, jo prefereixo que em toquin a mi i ja està. I si no passa res, doncs que em pagui el casco que m'ha trencat i aquí s'acaba tot. Però, no sé.
Escolta'm, David, escolta'm, t'enrotlles molt, eh? Molt bé, eh? Sí, fas molt bé. Fas molt
bé. No, m'enrotllo molt, no, perquè
fas molt bé. Escolta'm. De totes les roques que t'has enfilat, cims que has fet, paisatges que has estat, en quin et quedaries?
O quin
t'agraden més, o pel que sigui, una posta de sol, el paisatge, no sé.
Saps què passa?
No tens temps de mirar paisatges?
No, que cada cosa té el seu toc especial. Dir-te, em quedo amb aquella, seria ser molt egoista, saps? O sigui, perquè Montserrat em porta molts records, és casa meva, el desert dels Estats Units m'en porta uns altres, alguna via que he obert per algun company que ja no hi és, m'ha deixat un record molt especial.
És a dir, que te'n quedaries una pila?
És que me les quedaria totes i les que no em podré quedar, saps? Cada una m'aporta alguna cosa especial. I al moment que hi hagi alguna cosa d'aquestes que no m'aporti res, plegaré. Aniré a la platja, de veritat.
No, trobaran fol del pelut.
David, explica'ns què és la via Intifada.
La via Intifada és una via que està al desert de Utah, concretament a les Fisher Towers, que va obrir un americà, que és el senyor Jim Bayer, i en el seu moment, quan va obrir aquella ruta, la va catalogar de la via més difícil del món. O sigui, no hi havia cap graduació que assolís aquell grau. ¿Vale? L'escalada artificial arribava fins a A5 superior, i aquest senyor va proposar la graduació A6, fins a l'hora inexistent. Ell deia que en aquella via hi havien caigudes de 70 metres, amb possibilitats que s'arrenqués la reunió i la gent que estigués fent la via, doncs, o sigui, hi ha un perill real de mort, no?, en aquella via, sí. Diguéssim. Llavors, doncs, com que posava això, és una cosa que a mi em va treure molt, em va cridar l'atenció, hòstia, la via més difícil del món, tu. Hòstia, un A6, això no... Que guai, no? Doncs la vull anar a fer. Vaig aconseguir enganyar l'Esther, que és la meva companya, i la vam anar a repetir, simplement. Vam anar a repetir aquella via i ja està, doncs vam repetir aquella via. La via em sembla que la va obrir l'any 86 i fins aleshores només compta amb 3 repeticions. 2 repeticions de 2 escaladors americans i la nostra dels catalanets, no? Llavors això és una cosa, doncs, que als americans els hi pica una mica, que vinguin 2 catalanets a repetir-los la via més difícil del món. Bueno. I res, llavors, doncs, l'any a sobre en vam obrir una que considerem que és una mica més difícil i li vam donar una miqueta més de dificultat, simplement. Vam posar 6 més, ja està. Perquè aquella via vam veure que tenia unes dificultats, la que vam obrir nosaltres ens va semblar, o ens sembla, o és, que és una mica més difícil i li vam donar una mica més. Simplement fas una proposta, ja està. Fas una proposta i el que la vaig repetir, doncs, que decideixi si li agrada o no li agrada.
Exacte. De la teva trajectòria també cal destacar l'expedició pel nord, concretament a l'illa de Baffin, on vau estar 40 dies i 26 dels quals vau estar penjats en una paret obrint una nova ruta. Com va ser l'experiència estar tants dies sense tocar de peus a terra, per dir-ho d'una manera?
Doncs mira, així com et puc dir-te que no sé en quin paisatge quedar-me, sí que puc dir-te que aquesta experiència ha sigut l'experiència més dura de la meva vida i una de les que m'ha marcat més. Per tot, per compromís, per dificultat, per sensacions de soledat, per sensacions de risc real de mort. O sigui, allà si et passa alguna cosa estàs mort, és així de fàcil, no hi ha rescat, no et ve a treure ningú. I bueno, és una aventura bonica, realitzada amb el meu company Josep Maria Esquirol, amb Tato, des d'aquí, Tato, un saludo, això sempre queda bé, un saludo, Tato. I, bueno, són 40 dies en una illa, sols, sense connexió amb l'exterior, sense res, o sigui, deixen anar allà amb la moto de neu i t'espaviles. I estàs 26 dies escalant amb temperatures entre menys 20 i menys 30 graus, obrint una nova ruta doncs, amb una paret verge a la qual no havia pujat mai ningú. Nosaltres vam veure una foto amb un llibre d'una paret que posava la bonica e inescalada paret de tal, tal, tal. I vam dir, hem d'anar aquí, aquesta paret ha de portar el nostre nom, o sigui, ha d'anar aquí. Vam buscar i vam anar allà. És un lloc inexplorat perquè la gent arribava fins a un lloc, ara que és el Sandford Fjord, nosaltres vam anar més allà, que era a la Stewart Lake. I res, vam estar allà i, doncs mira, sols, avorrits. Allà realment vaig...
Perdona,
coneixer el que és el silenci.
Perdona, l'escalada aquesta que dius, amb temperatures sí. D'entre 20 i 40 sota zero?
No, menys 20 i menys 30 sota zero.
Menys 20, bueno, no ve de 10 ja quasi.
No ve de 10, 10 sobre 10 sota, és igual.
No, jo el que volia, no m'acabo de centrar i d'imaginar-me com podeu agafar-vos amb una paret amb aquesta temperatura a les mans, que com us ho feu? Perquè amb guants no deu ser gaire pràctic escalar, i sense guants et quedes gelat, i llavors com funciona això?
Ah, és una bona pregunta. Hi ha una cosa que es diu escalada artificial, que és la que practico jo. L'escalada lliure és la que puges a les mans i els teus agafant a la tele, l'escalada artificial t'agafes amb els catxarros. Saps? És tot l'èlite, tronco, que diuen. Només, mira, dels 40 dies que vam estar a l'illa, van haver-hi 2 dies de sol, que van ser els 2 dies que en Tato, que ell és una mica més friqui que jo, va aprofitar per escalar amb lliure. I realment diu que és una de les coses més maques que ha fet mai. Està en una illa remota, amb un sol brutal, que és brutal. La imatge que tinc aquí no s'emborra, perquè allà suposo que sabeu que el sol dona la volta i no s'amaga. Són 24 hores de sol constant.
Sí, sí.
Imagina't. Inhumà. I quan surt el sol, deixes d'estar a menys 20 o menys 30 per estar doncs, a menys 6, menys 7, una temperatura més agradable.
Sí.
I llavors l'escalada es fa una mica més placentera. Yeah. I et pots treure els guants i pots tocar la roca amb les mans. Llavors això són 2 dies de 40 bons que compensen els 38 de dolents, saps? Amb 2 dies bons ja ens sembla que allò és l'hòstia, realment és una puta basura tot, perquè és horrible, o sigui, vent, mal temps, és molt dolent escalant allà, però aquests 2 dies són els que t'omplen.
Yeah.
I els que ara és maco d'explicar, no? Quan estàs allà el que vols és tornar i ara, doncs, bueno, ara disfruto, no?, explicant això.
Allà on estàveu, hi havia esquimals, ossos polars o pingüins, o no hi havia res?
Tio, allà no hi ha res, macho.
No, ni...
Allà no hi ha res. Allà, mira, ens van donar l'escopeta quan hem arribat, perquè ens van dir, mira, és terra d'ossos polars, a l'Stewart Lake, que és un llac d'aigua dolça, si esteu de sort no veureu cap osso, vale? Però per si un cas em porteu a l'escopeta. Ah, és que és una mica així com... Quan hi vam anar és quan es desperten els ossos polars i es desperten afamats, es desperten de l'hivern molt afamats i busquen menjar. I el menjar el busquen doncs al mar, que és on hi ha les foques, els peixos, etc. Però tu... Per ells ets un pollastre alàs, per un oso polar ets un pollastre alàs.
Però si estàs enfilat a la paret no hi arriben.
Sí, però hi ha cordes.
Enfilat a la paret és el lluny jo que estava molt tranquils. Per això no en vam veure cap, només vam veure alguna foca a la tornada i algun bitxico, però durant els dies que vam estar allà no hi havia res, no hi havia mosques, no hi havia res, o sigui res, roca i gel, res més. És molt salvat, molt salvat. I jo recomano que una experiència d'aquestes tothom que sigui una mica aventurer hi ha d'anar. En un lloc d'aquests ja s'ha de viure, per saber si estàs capacitat per aguantar una situació així. Saps? Jo ara això em fa fort i em fa valent, perquè vas escalar per casa nostra, t'agafa una tormenta i veus que tothom comença a córrer. Saps? Això és una cosa que em fa gràcia. Estàs aquí, es comença a córrer, veus totes les jaies que corren, sembla que caigui àcid del cel. Senyores, que és aigua, que no passa res! Saps? I dius, hòstia, tio, jo he estat allà, rentes de zero, sol, que no d'allò, collons, m'importa que plogui, que allà em peguis, igual, tu em mullaré, ja sortiré, si no surto avui, sortiré demà. Saps? I això et fa, psicològicament, et fa fort.
Ja ho crec, ja. David, a part d'obrir molts itineraris a moltes parts del món, com Noruega, Marroc, Estats Units i un llarg, etc., també ho va obrir amb l'estil d'escalada ràpida i sense parar la mítica Mirall Impenetrable.
Una puntualització. No la vam obrir, la vam repetir.
Ah, la vau repetir, va bé. Tenia...
Obrir, sí, em sembla en Santi Llop, que és el que la va obrir, em dirà, nano, no té gens els mèrits de la via, eh?
Val, doncs ho tenia mal entès.
Això
tinc entès que és una icona de l'escalada montserratina, no? Que és el primer A5 del país.
Correcte. Mirall Impenetrable va marcar un antes i un després amb l'escalada artificial a Montserrat, gràcies a en Santi Llop, i companyia. Va ser el primer itinerari de 5, així com aquest senyor americà va proposar la primera via de 6, doncs en Santi va proposar el primer 5 de la península. Llavors, doncs, imagina't, la via més difícil, amb caigudes molt, molt llargues, doncs clar, és un referent, no? Llavors, jo, quan vam començar a escalar, també amb en Jordi Capdevila, amb Capis, des d'aquí també Capis una abraçada molt gran, vam anar-la a repetir, i fa molts anys això, eh? Realment, no crec que estiguéssim a la via, perquè ens va costar, la vam fer, eh? La vam repetir, en 5 o 6 dies, si no recordo malament, amb molta opció, vam passar moltíssima por, vam tenir diverses caigudes, vull dir, va ser com un odisseu, com si fóssim, jo què sé, uns superhéroes. Amb el temps, doncs vas practicant, vas agafant nivell, i vam tornar a repetir la via. I llavors va ser quan realment la vam disfrutar, perquè ja tens un altre nivell, estàs preparat, i no és la via que et controla tu, sinó que controles una mica tu la via. I aquí la vaig disfrutar realment, no? Llavors la vam restaurar també, perquè la via va haver-hi un vessament a la paret de l'aeri, de gasoil, etcètera, 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 i es van arreglar. Els anclatges estaven fets malbé, la Federació Catalana va donar uns diners per reequipar-la, la vam arreglar. I llavors, el que m'estàs demanant tu, que vam fer aquesta ascensió a Llampec, sí, amb els companys, amb en Jordi Cervosa i en David Font, de Girona, una altra abraçada des d'aquí, la vam fer aquí, perquè vam veure que les vies aquestes es fan entre 4 i 5 dies es tarda per fer-les, com que jo ja l'havia fet dues vegades, vaig veure que hi havia possibilitats d'intentar-la fer amb el dia, amb una particular estilàs, que és anant molt ràpid i molt de material, i la vam fer en 18 hores, una via que fins aleshores l'havien fet entre 4 i 5 dies, a la paret, dormint a la paret, doncs amb en Jordi i amb en David la vam fer en 18 hores, marcant doncs, un pas més a l'escalada artificial. I senyors, la podeu fer en 4 o 5 dies, o els que estigueu preparats i motivats la podeu intentar molt bé. I això és el que em demanaves tu, l'estil aquest task.
Per tant, vau ser els primers en fer-ho en tan poc temps, doncs.
Sí, sí, no, això sí. Diguem que hem inventat, per dir-ho d'una manera, que jo vaig anomenar ASC, que vol dir Art i Speed Climbing, així ens encatxondeig, amb els amics, tio, podem anar a fer això, i si de 4 dies podíem provar-la amb el dia, tal, tal, va, podem fer Art i Speed Climbing, ASC, ha, 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 i s'ha quedat el nom. Llavors, doncs, hi ha gent que li mola la idea, i doncs, van a fer vies intentant-les fer el més ràpid possible, no? No és que siguem els pioners d'aquesta modalitat, ni molt menys, perquè els americans ja fa molts anys que corren per les parets, però bueno, i a Catalunya i, o a Espanya, digue-li així si vols, no hi ha tanta cultura d'això, no? La cultura típica no hi ha tanta, i a sobre pues, anar a córrer per les parets, doncs pues, bueno, pues, imagina't, no? En vies que es tarden 5 dies a fer-les amb els dies, pues, tenen una miqueta més de compromís.
També més endavant, suposo que vas fer un programa a televisió a Jordània, amb en Jesús Calleja.
Calleja, tu, sí.
I com és a Jordània?
Com és Jordània? Calleja, que vols saber, ja.
No, com és que veu fer el programa a Jordània?
És pues molt fàcil, perquè ells venen un programa de televisió, saps? I, mira, t'explico, no l'he explicat a ningú encara. Així, no, aquesta és molt bona. Amb en Jesús ens coneixem molt del motor, perquè ell també és un gran apassionat de les motos i tal, i vam coincidir amb un Dakar. Estàvem sopant allà amb un Dakar, coneixíem el seu càmera, amb l'Emilio i tal, i ens anàvem veient cada dia per allà al Vivac amb el cotxe. I un dia, així, ens encatxondé, per trobar una mica els collonets, li vaig dir, tu, Jesús, el dia que quieres hacer un programa de verdad, no lo hagas que haces tú, me llamas y te llevaré a hacer una escalada de verdad. I jo li vaig dir fins en conya, no? I el tio es va picar. Va dir, hòstia, este tio se va cabrón el xaval este. I em va dir, tu, tio, te llamaré, eh? I el programa li vaig dir, hombre, no espero menys de ti, llama-me. Jo, així en prepotència, va ser valor una mica, no? Perquè pensava que fos... I aquí va sortir l'idea, eh? I em va dir, hòstia, vamos a hacer un big wall. ¿Dónde vamos? I li vaig dir, tio, un big wall, anem a Amèrica. I llavors, com que ells, no oblidem que estan fent un programa de televisió, perquè hi ha un públic, etcètera, etcètera, sí, va dir, no, no, els guionistes del programa volien un programa a Jordània, volien un programa, pues, en tribu de ruïnes, parets del desierto, etcètera, etcètera. I va dir, bueno, pues, si hem d'anar aquí, pues, anem a Jordània. I es va anar a Jordània, simplement per aquest fet, perquè els guionistes manen, vull dir, saps? Jo hagués anat a un altre lloc, però els guionistes volen anar allà pues, perquè el paisatge és maco, etcètera, etcètera, etcètera.
Sí, no era ni decisió teva, ni...
No, 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 jo hagués anat a un altre lloc, ho tenia claríssim. Mm-hmm.
Escolta, jo et volia fer una pregunta referent al món aquest de la moto. Sí. Tu tan sols ets mecànic o també és corregut, això del Dakar i així, o només has anat en plan de mecànic?
No, jo corria quan era més jove. Ara sóc vell i em fan mal els genolls. Jo corro tot el món cap aquí. Ara ja prefereixo pujar a muntanyes i sol, la moto és molt perillós. I llavors, tots els meus col·legues i tots els col·legues de la moto em diuen és que tu, Pelut, estàs malalt, és que tu fas unes coses... Déu malalt, desgraciat, si sou 200 per hora per una pista. Macho, jo almenys l'he lligat amb una corda. Vosaltres, quan sortiu disparats de la moto, macho, estan lligats enlloc. Saps? Sempre tenim la mateixa conversa. És que tu, Pelut, estàs boig. Ah, sí, sí. Jo estic boig, però vosaltres esteu molt centrats. Me jodes, hòstia. Però bueno, jo havia fet alguna carreta quan era jove i vaig amb moto quan puc, i quan faig enduros vaig amb moto i segueixo amb els pilots i el que faci falta, però bueno, sóc un apassionat de la velocitat, m'agrada. Sí, sí, i els Mossos ho saben, que sóc una apassionat de la velocitat, ho saben, eh?
Ja, sí, et veuen a venir, eh?
No, vull dir, perquè em van a fotos cada dos per tres a casa, ja. Saps? No sé, venir un pelut, tio, té, una foto, saps? Però bueno, sí, res, sí. És el que hi ha, tu.
No, és que em crida una mica l'atenció perquè a vegades el món de la moto i el món de la muntanya estan com una mica renyits amb l'aspecte aquest de que, bueno, els de la muntanya diuen que els motos els molesten i tal.
És veritat, eh?
I, bueno, és veritat, però segons qui, doncs, no, ja no molesta tant, o si es va amb compte. Jo tinc una cosa que sempre dic, que si les motos no fessin soroll, no hi hauria tant de problema amb això.
No fotis, perquè ara hi ha les motos elèctriques i pensa que un dia que hi hagi motos elèctriques plego, eh?
No, jo no dic que sigui, hagin de ser elèctriques, dic que no facin soroll, que els hi posin soroll.
Home, no, hòstia, tu, escolta'm una cosa.
A tu t'agrada el soroll?
Quina és la gràcia? Quina és la gràcia del vàter? Fota't un pet d'aquells que fot soroll i el disfrutes, encara que diguis que no és ètic, ho disfrutes.
David.
Què passa?
No t'enrotllis, se'ns ha acabat el temps.
Veus?
És que anant amb moto ens anem més de pressa del compte. I se'ns ha acabat. Escolta'm.
Té un programa massa curt.
Has de tornar a venir.
Bueno, ja tornarem, home. Val? Problema.
Doncs, escolta'm, bona nit i fins a reveure.
Moltíssimes gràcies.
A tu, per escoltar-nos.
Vale, David.
Gràcies.
Adéu.
Gràcies, adéu.
Fusteria Clapés Bustamante patrocina El Temps amb Pep Acosta.
I els últims minuts del programa, com sempre, dedicats al temps. I què podem dir? Doncs que per fi ha plogut una mica bastant. Entre ahir i avui uns 28 litres, aquí a Sant Feliu, que no curen del tot la sequera que hi ha, perquè hi ha una sequera molt important. Però bueno, millor que plogui això 28 litres que no que fotin una assolellada. De moment, força bé. I atenció, destacat avui també les temperatures, que han sigut, per ser finals de maig, gairebé juny ja, molt, molt fresques, Màximes de 17-18 graus a tot estirar, eh? Anem pel futur ja per això, ja és passat, una pluja molt ben caiguda, com dèiem, i era hora, per fi, uns 28 litres. I atenció, anem pel futur, perquè demà al matí què ens espera? Doncs atenció, demà al matí farà fresca. Aquesta nit s'aclarirà, ja està gairebé clara. I clar, quan està serè, pues fa més fred. I demà al matí només tindrem uns 7 o 8 graus. Per tant, Déu-n'hi-do, quina frescada farà. Farà sol demà al matí, no tindrem núvols, no serà com avui, que plovia aquest matí. Farà sol, però a la tarda creixeran nuvolades. I no és impossible que a Sant Feliu caiguin 4 gotes. Més amunt, cap a muntanya, plourà més. Aquí a Sant Feliu, com a molt, sembla que cauran 4 gotes. I al fer més sol, les temperatures seran una mica més altes, arribarem demà a 20 o 21 graus. Dimecres, canvi de temps una altra vegada. S'acosta una pertorbació des del nord-oest de la península Ibèrica. I dimecres, atenció, perquè ens afectarà de ple, ja de bon matí. Tot el dia va estar ennuvolat i entre mig matí i migdia començarà a ploure. I atenció perquè la pluja serà com avui. Bastant intensa, Això són els models que a la primavera són de mal fiar, però sembla que plourà també uns 20, 30 o fins i tot 40 litres. Per tant, atenció que ens anem recuperant d'aquesta sequera que hi ha. Pluja que vindrà molt bé, pluja important. I l'atenció perquè les temperatures tornen a baixar, Mínimes 9-10. Dimecres, les màxims com avui, 18 o 19 com a molt. I dijous, una altra treva, al matí sobretot farà sol, i de cara a la tarda encara quedarà molt aire fred a les capes altes, i això, a l'estiu, primavera, és sinònim de tempestes de tarda, i a Sant Feliu dijous a la tarda pot tornar a caure una mica tempesta, no, com, no serà pluja com dimecres, però pot caure algun líder també dijous a la tarda. Per tant, resumim molt ràpidament, setmana inestable, dimecres el dia més plujós, que plourà bastant, i atenció, doncs, paraigües i un bon jersei a la vora durant tota la setmana. I fins aquí el temps, i fins aquí el programa d'avui. Ens trobem la setmana que ve. Molt bona nit a tothom.
Bona nit.
Every time she closed her